Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Vam marxar ara fa una setmana de la ràdio per carregar piles i aquí som, de nou, per explicar què passa, però sobretot per entendre junts per què passa. Vam marxar amb una convocatòria d'eleccions avançades a Catalunya, amb una política espanyola crispada entre esquerra i dreta, amb la imatge de Dani Alves sortint de la presó rodejat de funcionaris indignats, amb una sequera persistent que fa replantejar tot el sistema de gestió de l'aigua i guerres a Ucraïna i Gaza amb una difícil resolució del conflicte. I tornem de Setmana Santa a aquest període de recolliment, d'aturada i de reflexió amb més aigua. El fet és que ha plogut amb força gran part del territori català. Però també tornem amb unes xifres molt preocupants a casa nostra. Les dades del balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior corresponents a l'any 2023, que demostren que la violència sobre les dones és un dels fenòmens més preocupants d'inseguretat a tot l'Estat. De fet, les violacions es disparen a l'àrea metropolitana de Barcelona el 2023 amb un 50% més de casos a la capital. I encara, a la província, les agressions sexuals han penetrat pugen un 40% i a tot Catalunya un 34%. Pel que fa a les denúncies, també pugen en un 33,4%. La xacra ja ha de convertir-se sí o sí en problema nacional. Cada vegada les agressions sexuals contra dones impliquen més menors que viuen en un món on encara no ha aprovat l'assignatura d'educació sexual i on la impunitat encara és a l'ordre del dia, o dit d'una altra manera, qui paga, mana. Avui comencen el cicle d'entrevistes electorals. Comencem aquest cicle d'entrevistes en aquest programa i en aquesta emissora, i potser els temes que estan sobre la taula en són uns altres que segurament també ens hagin de preocupar. Però estem parlant de drets humans, i qui no vol saber, en aquest sentit, què proposa com a mesura real cada partit? Veiem-ho en els propers sobres de propaganda electoral que rebrem a casa. Són les 8 i 2 minuts, i abans de tot plegat, coneguem els principals titulars d'aquest dimarts.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Júlia Julué, molt bon dia.
Bon dia, Joan.
Avui us comencem explicant que Pere Aragonès presentarà aquest matí la seva proposta de referèndum sobre l'independència de Catalunya a poc que comenci la campanya electoral.
Sí, segons ha avançat Catalunya Ràdio, el president de la Generalitat farà públic l'informe per encaixar aquesta votació dins de la Constitució, un text que es basa a la via escocesa i que no marca cap mínim de participació de percentatge de vots perquè aquests resultats puguin ser vàlids.
I també us expliquem que moren 7 treballadors de l'ONG World Central Kitchen del xef José Andrés en un bombardeig de Israel a la Franja de Gaza.
Entre els morts hi ha ciutadans britànics, polacs, irlandesos, australians i el conductor del vehicle, en aquest cas un home de nacionalitat palestina. Mentrestant, l'exèrcit d'Israel ha anunciat que investigarà aquests fets, tot plegat hores després que Pedro Sánchez hagi anunciat que Espanya preveu reconèixer Palestina com a estat abans del mes de juliol.
I el turisme català tanca la Setmana Santa amb ocupacions una mica per sota del que esperava pel temporal Nelson.
El sector encarava aquestes vacances amb molt d'optimisme i esperava, de fet, fregar el ple, però les reserves d'última hora s'han frenat i s'han avançat algunes sortides pel temps insegur i el temporal d'aquests darrers dies. Un temporal que ha provocat la pèrdua de sorra d'algunes platges del litoral català. El govern espanyol n'estudia aquests danys.
El temporal, però, ha sigut una bona notícia pels embassaments que s'han recuperat i superen ja el llindar de l'emergència.
Els del sistema Ter Llobregat han augmentat les seves reserves fins prop del 17%. El conjunt de les conques internes també han pujat, en aquest cas, fins al 16,35. Tot i això, el govern català diu que cal estudiar el context més enllà de les xifres abans de retirar qualsevol restricció per la sequera.
En plana esportiva, Xavi Toscano, molt bon dia.
Què tal, bon dia.
Pedri i Frankie de Jong allesteixen el seu procés de recuperació per jugar als quarts de final de la Champions.
Tots dos lesionats des del mes de febrer volen ser al partit de la setmana que ve contra el PSG. Per això, els dos futbolistes s'han entrenat aquest dilluns, tot i que la resta de la plantilla tenia festa.
I la Lliga a la Primera Divisió, l'Atlètic de Madrid recupera la quarta posició.
Si els matalassers es tornen a col·locar en places de Lliga de Campions quan només falten 8 jornades per acabar el campionat, l'equip del Cholo Simeone ha superat aquesta nit per 1-2 al Villarreal gràcies a un gol de Saúl al minut 88.
I què ens portaràs a la Cara B, Judit Vallès? Molt bon dia.
Bon dia, Joan. Avui a la Cara B aprofitarem l'operació tornada d'ahir per parlar de quins són els cotxes amb més probabilitat de ser parats a un control. Coneixerem la història d'un nen prodigi dels escacs que viu a Badalona i parlarem del retrobament de l'Oreja de Van Gogh.
Doncs de seguida us ho expliquem tot plegat en aquest programa. Abans, però, 5 minuts gairebé que passen de les 8 del matí. Temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, va, i a aquesta hora que saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui després de les pluges d'aquesta Setmana Santa. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem aquest dimarts amb un ambient fred arreu de Catalunya. 3 graus en aquests moments a Girona, 4 a Lleida, 12 graus a Barcelona, 13 a Tarragona, però, en canvi, cap a migdia l'ambient serà més atemperat. Màximes entre els 14 i els 19 o gairebé 20 graus. Fins i tot puntualment a punts de l'interior de Tarragona es podria arribar a sobrepassar aquesta ratlla dels 20 graus. Pel que fa a l'estat del cel, hem de parlar d'un matí assolellat, amb la presència d'alguns núvols alts poc importants, també d'alguna boirina, marxaran ràpidament per la tarda, augmentarà més la nuvolositat, però seran núvols poc importants que únicament arribaran a donar algun ruixat dispers cap a les comarques del Pirineu, però serien precipitacions poc importants, cota de neu 1.800 metres aproximadament. De cara a demà tindrem alguns núvols al matí. No descartem a primeres hores alguna gota, però vaja, precipitacions inapreciables que poden afectar alguns punts de la meitat nord del país, però ràpidament aniria sortint el sol. De cara a la tarda moltes més clarianes i també demà a la tarda algun ruixat cap al Pirineu de Girona. Demà les temperatures seran més altes que les d'avui, tant les mínimes com les màximes, i pujaran cada vegada una mica més fins dissabte i diumenge, que tocarien sostre amb un ambient que seria de molt avançada primavera. Però, de moment, comencem el dia d'avui amb un ambient bastant fred.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Anem cap al RAC. Carla Buigas, molt bon dia.
Bon dia. Matí complicat a la xarxa viària. Encara es mantenen 12 quilòmetres de retencions a la 2 en sentit Barcelona, des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà, que també afecta la B23 i l'AP7 en el seu enllaç amb el Nus del Papiol. També a la C32, retencions des de Gavà fins al Nus del Llobregat, sempre en sentit Barcelona. I a la C58, 6 quilòmetres en sentit sud de Terrassa-Badia, i també a la seva arribada al Nus de la Trinitat, en sentit nord, i a retencions al tram de Ripollet. A l'AP7, retencions habituals de Barberà del Vallès a Santa Perpètua en sentit nord. I pel que fa a la ronda, 6 quilòmetres i mig en sentit sud, a la ronda litoral a Sant Adrià del Besòs, i a la B20 hi ha dificultats en tota la via en sentit Llobregat, i 6 quilòmetres en sentit sud de Cornellà a Sarrià. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Carla. 7 minuts que passen de les 8 del matí i gairebé trobava a faltar allò de Rafa Sanahuja. Hola, hola.
Què vol dir gairebé?
Que no m'ha donat temps.
No t'ha donat temps.
Ha estat molt curt.
En 10 dies no t'ha donat temps.
No, jo sí trobo a faltar tot un mes.
Ha de ser un mes, és la xifra, no? Vale. Bueno, bon dia. Estic molt content perquè la Júlia Julbé ha lloat la meva suadora.
Sí,
i vas modern.
Vaig modern?
Sí.
Vols dir que altres dies soc del segle
XIX. Va menys bomber,
no?
Sí.
És meravellós treballar en aquesta casa. És tot sinceritat.
És tot, sí, i amabilitat.
Sinceritat i amabilitat. No t'he trobat a faltar, normalment ets un iaio de 90 anys, està bé.
Però no t'he trobat a faltar, que era maco això. No t'he trobat a faltar,
no,
perquè no m'ha donat temps.
Si s'analitza, avui analitzarem frases.
Val, avui anem d'aquest pal.
La teva es podria analitzar també, però és igual. Que res, que estem aquí. Hem de fer ràdio, no? I, no? No ens paguem per això, no? En principi.
Vale. Ok. Sempre tan optimista, sí, sí, també. Sí. Va, aquí li donem el bon dia, avui.
Mira, va, donem el bon dia a un visitant que va arribar, ens va fer patir a tots una mica i va marxar. No era un pájaro, no era un avión, no era un foc d'artifici de la política catalana materialitzat màgicament, era un meteoroide.
Cuéntame más, Mulder.
Va veure el bòlit aquell que es va veure al cel de Catalunya i el País Valencià?
Sí,
la Júlia, no, jo no tenia cap dubte que Júlia l'havia vist.
Sí, jo em vaig espantar, però...
Sí?
Veus?
Sí.
Veus com jo tinc raó, sí, que la gent...
Perquè jo sóc la primera que m'endinso a les teories conspiranoiques.
Ui, has mirat de seguida que ha passat al cel de Catalunya.
Està molt bé que la primera persona que t'explica les notícies en aquesta casa digui jo sóc molt fan de les teories conspiranoiques.
No, però escolta, jo sóc molt fan personalment. En el micròfon sempre explico notícies objectives. A veure...
Ara.
Júlia és
una cosa és el que jo pensi.
Gran professional.
Júlia és la que ens ajuda que això soni una mica seriós. Perquè si no seria un... Bueno, un estarifo total. Total, que el bòlit que es va veure al cel de Catalunya i el País Valencià divendres a la nit, divendres sant, era un meteorit que va fregar l'atmosfera terrestre sense arribar a entrar-hi, segons el Ministeri de Defensa. És el que s'anomena un meteoroide, una nova paraula que ja coneixem i que incorpora les nostres vides. El general Isaac Manuel Crespo, cap del Comandament de l'Espai de l'Exèrcit de l'Aire i de l'Espai, que no sé si es pot tenir un càrrec més alt, o sigui, cap de l'Exèrcit de l'Aire i de l'Espai.
El general Crespo.
De tot l'espai.
Sí, sí, no.
L'espai és molt gran, l'espai.
Star Trek.
Doncs ell és el cap. de tot l'espai. Clar, estic pensant, si la Terra està a l'espai, és a dir, podríem dir que és com el cap de la Terra, també.
Clar.
Però això no ho ha pensat ningú, només jo. Bueno, total, que va descartar ahir mateix les hipòtesis de míssil i de satèl·lic Starlink. Starlink.
Sí, senyor.
Doncs ha assegurat que si el boli de divendres hagués suposat una amenaça per a la població, Júlia, s'hauria activat els protocols establerts, per tant, tothom tranquil, perquè si no sona una alarma d'aquelles del mòbil, saps què vull dir? I sí. Diuen tothom als refugis, sota, no passa res. També ha justificat el silenci dels últims dies de les autoritats governamentals mentals espanyoles i ha dit que no cal anar alertant als ciutadans d'una cosa que no tenia cap importància
bueno,
ni fonament.
Bueno.
I ben fet, eh? Alertar para nada és tonteria.
Va't posar sota la taula, Júlia, o no?
Quasi.
Ho va passar el bòlit?
No, és que no m'ha donat temps, m'ha passat tan ràpid.
Però...
a veure les imatges, dic...
Per tant, bon va. Dia, meteoroide, benvingut i adéu.
És molt ràpid, allò, eh?
Jo va ser molt ràpid.
Hola, adéu.
Jo no
sé. Sí, sí, sí. És com quan veus la veïna del quart que no vols veure. Qui necessita vitamines aquest matí? Acabo de comparar una veïna amb un meteoroide.
Però la veïna, és que jo ara mateix l'he visualitzat en bata, semioberta.
És aquesta. Val, bueno. Tots sabem de qui estem parlant.
Sí. Jo quan visc el primer m'ho ahorro, això.
Veus?
No veig coses.
Doncs és bona aquesta.
Sí, sí, sí.
Sí, bueno. Molt bé, tot.
Vitamines, va, per aquí.
Mira, per als Mossos d'Esquadra, han d'espavilar, eh?
Sí.
Perquè si no se'ls menjaran la Policia Nacional.
L'altre dia ho comentàvem amb Jordi Carretero, ara.
Està sempre al cas de les últimes novetats
cinematogràfiques. Correcte.
I ha vist tota la saga de l'Oca Academia de Policia.
Les van fer l'altre dia.
Les 28,
fer, sí.
Les 28 que n'hi ha, no? Només sobreviu el dels Ruiditos. Ruiditos Jones. Van canviant tots, però ella ja està.
Sí, sí,
no,
sí.
No li dóna ben altra feina. Dic, jo torno. Jo torno a participar. Penso, doncs, bueno.
Deu haver algú al cos de la Policia Nacional que sàpiga fer Ruiditos?
Home, per suposat.
Segur, eh?
Trapero.
Policia Nacional.
Ja. És que jo els englobo a tots. Tinc un problema també amb això. Total, que la petició... Que sàpigues, Joan i Júlia, que la petició de destinació a Catalunya entre els membres de la Policia Nacional s'ha triplicat els últims 3 anys. La gent, de les 407 peticions registrades al 2020, s'ha passat a 1.322 sol·licituds al 2023.
Mira.
S'ha triplicat, eh? La gent vol venir aquí. Clar que sí, si som atractius...
Ja som més amables.
És el que té, tothom vol venir a nosaltres, els esteroides rars i la Policia Nacional, tothom. Són dades que ha facilitat el govern espanyol en resposta a una pregunta parlamentària formulada pel Partit Popular. El cos de la Guàrdia Civil, per exemple, les dades són sensiblement diferents. Aquí no s'animen tant. I no hi ha hagut tanta variació entre el nombre de peticions de destí a Catalunya. Per exemple, el 2020 es registren 1.300, el 2021, 1.066. En fi. Però, bueno, Policia Nacional... Estan aquí com a encantadíssims. Volen venir tots. Són molts, també. Per tant, vitamines, Mossos, que us fan el sorpasso, eh? Aquesta
sorpasso
gent.
Sorpasso policial.
Sorpasso policial.
Està bé, això. A qui no li arrencarà el cotxe avui?
A tothom que hagi patit el temporal de costa. Aquí no hay talla. Vaya. I és que el temporal de costa, que també hem patit aquests dies, és que hem tingut de tot aquests
dies. Sí,
temporals, meteoroides, policies... Bueno. Total, aquests dies enrere ha deixat platges sense sorra i molts danys en passejos marítims i mobiliari urbà, doncs en bona part de la costa, evidentment, i ara les reparacions es preveuen costoses. Mai millor dit. La costa... Això no ho he pensat jo. Això, mira, m'ha sortit sol. És una cosa increïble. La Costa Brava és una de les zones més afectades. Per exemple, s'han registrat onades de més de 5 metres a les boies de Begur, per exemple, arbres caiguts, guinguetes tancades i mig destrossades, onades que s'hi mengen la sorra, bueno, terrible, apocalíptico, tot plegat. En fi, que ara, doncs, no ho sé, caldrà reparar-ho tot, eh? I la gent que hi viu allà, que pobres. Ai. No voleu pluja?
Sí, home, clar, fa falta. Doncs sí. Ara us ho expliquem tot plegat, però fa falta pluja.
Sí, bueno, però ara no estem tan malament, no? Ja ho explicareu.
Sí.
Ara ha plogut una mica, en fi. Bueno, Joan.
Què?
Joan.
Digue'm.
Clar, divendres varen tenir el fenomen paranormal del meteoroide. Això m'ha fet pensar en una altra persona. Bé, persona. bueno, sí, persona, que en el seu moment ens parlava sobre coses d'altres galàxies. ¿Vale? I jo crec que és un bon moment, la tornada de vacances de Setmana Santa, per recuperar les seves ensenyances. Ai, qué mejor, Joan, que antes de la seriedad de las noticias, un poquito de Carlos Jesús, hablando de qué pasa en otras galaxias. Él lo sabe de primera mano.
Arriba, cuando subimos, nos preparan nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro cerebro, nuestro corazón. Entonces, yo dentro de mi cerebro tengo un microchip, dentro de mi pecho y dentro de mis piernas.
La caravana, l'informatiu.
Vinga, va, 16 minuts que passen de les 8 del matí i avui comencem aquest informatiu explicant-vos que Pere Aragonès presentarà aquest matí la seva proposta de referèndum sobre la independència de Catalunya a poc que comenci la campanya electoral. Segons va avançar Catalunya Ràdio, el president de la Generalitat farà públic l'informe per encaixar la votació dins de la Constitució. Júlia.
Sí, un text que es basa en la via escocesa i que no marca cap mínim de participació de percentatge de vots perquè aquests resultats puguin ser vàlids. Es tracta d'un procés que va començar el passat 16 d'octubre per encàrrec del president a l'Institut d'Estudis d'Autogovern. Pere Aragonès presentarà aquest mateix migdia aquest document amb les vies jurídiques que proposa l'ENS per celebrar aquest referèndum. Tot això serà a partir de 1:45 després de reunir-se amb el director i també jurista Joan Ridà.
Un dia en el que també us expliquem que moren 7 treballadors de l'ONG World Central Kitchen del xef José Andrés en un bombardeig d'Israel a la Franja de Gaza.
En un comunicat, aquesta ONG lamenta la tragèdia i denuncia que els treballadors humanitaris mai haurien de ser un objectiu. Entre els morts hi ha ciutadans britànics, polacs, irlandesos, australians i també el conductor del vehicle, un home de nacionalitat palestina. Mentrestant, l'exèrcit d'Israel ja ha anunciat que obre una investigació d'aquests fets i remarca que la seva cooperació i coordinació amb les ONGs encara continua.
Tot plegat hores després que Pedro Sánchez hagi anunciat que Espanya preveu reconèixer Palestina com a estat abans del mes de juliol.
El president del govern espanyol ho ha dit en una conversa informal a Jordània, on també ha recordat que aquesta decisió l'ha de prendre el Consell de Ministres i no pas el Congrés dels Diputats. Està previst que a les pròximes hores Pedro Sánchez visiti l'Aràbia Saudita i Qatar.
I tornem cap a casa nostra. Consternació per l'assassinat d'una dona a mans de la seva parella a Amposta. L'home de 47 anys ja ha estat detingut.
I si es confirma finalment aquest crim masclista, serà el tercer a Catalunya en el que portem d'any 2024. El cadàver de la víctima ha aparegut esquarterat amb unes parts a l'interior del pis situat al carrer Xile i altres en contenidors que els Mossos d'Esquadra han precintat i també custodiat. Es creu que la dona hauria pogut morir fa dies. De fet, fins i tot es creu que va ser fa una setmana. El detingut tenia un ordre de allunyament de la víctima. De fet, fa uns mesos la dona ja va interposar una denúncia per les amenaces del detingut de cremar l'edifici on vivien. Està previst que l'Ajuntament d'Amposta decreti 3 dies de dol. Qualsevol dona que cregui que pot patir violència masclista pot trucar al 900 900 120. És un telèfon gratuït i també confidencial que funciona les 24 hores tots els dies de l'any.
I obrim més qüestions perquè el turisme català tanca la Setmana Santa amb ocupacions una mica per sota del que esperava. El sector encarava aquestes vacances amb molt d'optimisme i esperava fregar el ple, però les reserves d'última hora han quedat frenades i s'han avançat algunes sortides pel temps insegur i el temporal dels darrers dies, Júlia.
Sí, tot i això, els operadors parlen d'una Setmana Santa positiva, com el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, amb xifres superiors a aquest 90%. Els establiments de la demarcació de Tarragona, de fet, compleixen previsions amb una ocupació del 80%, sobretot per les cites esportives de públic familiar. A les comarques centrals de Barcelona i també de Girona s'han assolit una alta ocupació, malgrat que aquest fred ha espantat també alguns turistes. I així ho ha explicat Joan Aubanell, vicepresident de l'Associació de Càmpings de les Comarques de Barcelona.
Esperàvem augmentar la xifra en un sprint final pels dies forts de Setmana Santa, que de dijous sant fins a dilluns de Pasqua, però ha sigut quan ens ha coincidit amb una predicció de temps força dolenta. Ja, al canvi, al final, som activitats a l'aire lliure i en contacte amb la natura. I anem íntimament lligats amb el temps.
En qualsevol cas, les organitzacions turístiques eviten parlar de mal temps en un context greu de sequera i que implica diverses restriccions. És el president del Gremi d'Hostaleria de Sitges, Òscar Estover.
el temps no ha acabat d'acompanyar en el sentit turístic, perquè evidentment és necessari la pluja, no és necessari la pluja, o sigui que bé, bon balanç en general de la Setmana Santa Sitges.
Per cert, que en parlarem de tot plegat cap a les 9 del matí. Ho farem amb Marina Figueres, gerent de la Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona, i amb Xavier Guardià, que també és portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona. Amb tots dos farem doncs, aquesta ronda de qüestions de com ha anat aquest turisme per Setmana Santa, però també parlarem de com ha afectat el temporal a les platges tant de Girona com de Tarragona. I precisament les últimes pluges han permès als embassaments del sistema Ter Llobregat augmentar les seves reserves, que freguen ja el 17%, concretament estan al 16,92%, amb un total de 103 hectòmetres cúbics. D'aquesta manera, estan per sobre del llindar fixat pel Pla Especial de Sequera, de 100 hectòmetres, per aixecar l'emergència.
El govern, però, ja ha deixat clar que per sortir d'aquesta fase cal estudiar aquest context més enllà d'assolir un determinat volum embassat. En tot cas, en els últims dies s'ha detectat un lleuger augment de l'aigua embassada en aquest sistema, ja que dissabte n'hi havia 101,89 i diumenge 102,65. El conjunt de les conques internes també han augmentat, ho han fet lleugerament, del 16,10% de dissabte al 16,35% registrat aquest dilluns. Recordem que el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, va afirmar ara fa uns dies que es podria sortir de la fase d'emergència el sistema de Ter Llobregat si es complien aquestes prediccions de pluges. La portaveu del govern, Patricia Plaja, però va afirmar que per sortir de l'emergència per sequera s'ha d'estudiar el context i que superar el 16% del volum envasat no implica automàticament aixecar aquestes restriccions. La portaveu va remarcar que no és una qüestió de xifres, sinó que s'han d'estudiar altres condicionants.
Mentrestant, però, el govern espanyol ha assegurat que analitza els efectes del temporal de mar al litoral de Catalunya i ha promès als ajuntaments una resposta el més aviat possible.
El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, explica que estan elaborant una anàlisi complet dels efectes d'aquest temporal per poder pal·liar també els danys a les platges dins tot això de les seves competències. També ha confirmat el contacte permanent amb els ajuntaments afectats per donar una resposta com més aviat millor, però ha assenyalat que fa falta també avaluar el possible retorn de sorra donat al component sud del temporal. Tot plegat, també quan l'Ajuntament de Calonge, això és el Baix Empordà, ha parlat d'una situació límit i ha reclamat que es desencalli el projecte per construir nous espigons. El municipi Baix Empordanès ha estat, de fet, un dels més perjudicats pel temporal de Llebeig, en part del passeig marítim de Sant Antoni de Calonge, destrossat per les onades i 5 palmeres de grans dimensions a l'aigua. Avui, dimarts, precisament, Prieto ha convocat una reunió de tots els subdelegats i els responsables de costes per abordar aquesta situació.
8:22, no deixeu anar el cafè, que us expliquem més notícies. Precisament també us expliquem que l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha demanat una reunió urgent en el Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic com l'Àrea Metropolitana de Barcelona per abordar la situació de les platges després d'aquest temporal que ara us explicàvem del cap de setmana. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, assegura que la capital catalana ha perdut entre un 15 i un 30% de la sorra.
En un missatge a les xarxes socials, García Albiol ha demanat celeritat per solucionar-ho abans de l'estiu i així, per tant, poder gaudir de les platges. I per la seva banda, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que les platges de la capital han perdut entre un 15 i un 30% de la sorra pel temporal Nelson, però que cal esperar també unes dues setmanes per observar la sorra que reposa de manera natural i poder tenir aquestes dades definitives de l'afectació. Collboni assegura que ara és una prioritat recuperar aquest percentatge perdut.
Nosaltres, com a Ajuntament i com a govern de la ciutat, tenim molt clar que les platges de la ciutat són molt més que platges. És espai públic, són parcs on la ciutadania doncs, passa part del temps lliure i, per tant, és una prioritat mantenir el més possible aquesta superfície, en aquest cas entre aquest 15 i 30% perdut durant aquest temporal.
Collboni també ha explicat que estan en contacte amb el govern espanyol. Assegura que l'executiu de Pedro Sánchez, de fet, està preparant un informe per saber el cost de la recuperació de les platges i com se'n reparteixen aquestes despeses.
I en plana politico-judicial, també us expliquem que el jutge Manuel García Castellón va espiar l'independentisme fins al 2022.
Segons una interlocutòria a la qual ha tingut accés al diari Ara, el magistrat de l'Audiència Nacional assegura que hi ha investigats per la policia que van tenir el telèfon intervingut fins a principis del 2022. Tot i això, García Castellón no concreta qui va ser espiat fins a aquella data. Aquestes mateixes escoltes es van acabar perquè el mateix jutge temia que la instrucció fos prospectiva.
Tot plegat quan falta poc més d'un mes per les eleccions catalanes i els partits ja fan bandera dels seus candidats. La portaveu del PSOE, Esther Peña, ha afirmat aquest dilluns que els vots per Salvador Illa als comicis del 12M són un antídot a la inestabilitat política.
La sociedad catalana, esa sociedad que quiere pasar página y ese cambio de época lo personaliza, por supuesto, la apuesta del PSC. Nosotros estamos a ganar las elecciones y a ganarlas de manera rotunda. Y cuantos más votos vayan a la papeleta con la papeleta del señor Illa, menos posibilidades habrá de desestabilización en ningún ámbito.
La portaveu socialista ha respost així en ser preguntada per si una derrota de l'independentisme als comicis catalans podria posar en perill la continuïtat del govern de Pedro Sánchez. Assegura que Salvador Illa és un candidat capaç de recollir una victòria rotunda, tot i no tenir una bola de vidre per saber què passarà d'aquí un mes.
I d'altra banda, Alejandro Fernández assegura que els socialistes haurien de trencar tots els acords amb els separatismes, tant a Madrid com a Catalunya, si volguessin els vots del Partit Popular per ser investits després del 12M.
En una entrevista a Antena 3, el candidat popular a aquestes eleccions catalanes ha avisat que no donaran alegrament la clau del govern a ningú i que si tenen influència significarà la fi del procés. Alejandro Fernández també ha respost a les declaracions del líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, que va assegurar que si es donessin determinades condicions es podrien establir converses amb Junts per Catalunya. Tot això, Alejandro Fernández ha respost que avui no es donen aquestes condicions i que tem que tampoc s'acabaran donant en un futur. Tot i això, el candidat del Partit Popular Català ha afegit que no veu incoherència entre el seu missatge i el de Feijóo i ha deixat clar que la sintonia entre tots dos és bona i que cal fer Catalunya i que el que cal fer Catalunya és absurd.
Per cert, que us anunciàvem a l'inici del programa que avui començàvem el cicle d'entrevistes electorals en aquesta emissora. Doncs bé, avui cap a dos quarts de 10 del matí tindrem amb nosaltres la principal impulsora del partit polític independentista, alhora Clara Ponsatí, l'encara eurodiputada que ens visitarà aquí als estudis de Ràdio Estel, i parlarem una estona amb ella en clau política i en clau d'aquestes eleccions al Parlament de Catalunya. Ens fixem també en clau europea perquè l'eurodiputat d'Esquerra Republicana Jordi Soler ha reaccionat a l'anunci del fitxatge del meteoròleg Tomàs Molina com a número 2 d'Esquerra per les eleccions del proper 9 de juny.
Sí, l'actual número 2 dels republicans al Parlament Europeu en substitució d'Oriol Junqueras ha dit que la política no sempre és justa. Tot i això, ha assenyalat que seguirà treballant fins al darrer dia de la legislatura per defensar amb seriositat i rigorositat una Catalunya i una Europa que siguin millors. Esquerra Republicana va anunciar el cap de setmana la incorporació de Tomàs Molina per reforçar el perfil ecologista de la seva candidatura. Aquest matí, de fet, està previst que es coneguin la resta de candidats d'Esquerra a les eleccions del juny.
I pel que fa a les eleccions basques, l'enquesta preelectoral del CIS escurça la distància entre el PNB i Bildu a només 2 escons.
Segons el sondeig fet públic aquest dilluns, a 4 dies de l'inici de campanya, els nacionalistes bascos guanyarien els comicis i, de fet, repetirien els actuals 31 escons, o en perdrien una amb una estimació del vot del 36%. En segona posició, a 3 punts, se situaria l'Esquerra Abertzale, que pujaria dels 21 als 28-29 diputats. El PSOE, d'altra banda, seria la tercera força, amb 10-11 parlamentaris, ara recordem un TD, i el PP faria uns resultats similars amb una forquilla d'entre 5 i 6. En canvi, Sumar podria quedar fora del Parlament i Podem podria perdre els 6 diputats que té actualment.
I en plan estatal, el Partit Popular demanarà la compareixença de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, a la comissió d'investigació del cas Koldo del Senat. És Borja Sémper, portaveu del partit.
La comparecencia de la senyora Armengol en la comissió d'investigació que se va a constituir en el Senado. Y para que responda en su condición hoy de tercera autoridad del Estado, de su papel y de por qué supuestamente abrió las puertas a una trama que se forró con el negocio de las mascarillas en lo peor de la pandemia, por qué no reaccionó y por qué sigue sin dar explicaciones.
I el Partit Popular tampoc no descarta demanar a Pedro Sánchez que també comparegui en aquesta comissió que s'ha constituït aquest dilluns al Senat.
Tot plegat el mateix dia en què Koldo García, en una entrevista al diari El Mundo, diu que va oferir mascaretes a 4 ministeris i a 5 governs autonòmics, Castella i Lleó, Castella-La Mancha, Canàries, La Rioja i les Balears.
Sí, però defensa que tot va ser legal i que no es va embutxacar ni un sol euro. La mateixa entrevista defensa de forma contundent l'exministre José Luis Ábalos, de qui va ser assessor, i diu que mai va arribar a parlar amb Francina Armengol, aleshores presidenta de les Illes i actual presidenta del Congrés dels Diputats.
I més qüestions, perquè el govern espanyol ha amenaçat aquest dilluns en portar al Tribunal Constitucional les lleis autonòmiques sobre memòria històrica que ultimen els governs d'Aragó, la Comunitat Valenciana i Castella i Lleó.
Segons el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, del PP, pretén blanquejar la dictadura forçat per la pressió que fa Vox als diversos territoris on governa juntament amb els populars.
Porque lo que pretende el Partido Popular, obligado por Vox y cediendo al Partido Popular, es blanquear la dictadura. No se puede igualar 4 décadas de ausencia de libertades, de privación de derechos, de desapariciones, de tortura, de ausencia de libertad con un periodo democrático. Eso es inadmisible y, por tanto, si lo aprobaran, en estos momentos son proposiciones de ley, también iremos al Tribunal Constitucional.
Torres ha demanat una trobada bilateral amb l'executiu d'Aragonès i, si no hi ha un acord, diu que aniran al Tribunal Constitucional. En el cas de les proposicions de llei valenciana i de Castella i Lleó, encara sense aprovar, Torres ha preguntat que, si finalment tiren endavant, també les portaran al Constitucional.
I també us expliquem un dia com avui que continuen els retards en les factures elèctriques d'Endesa, tot i que la Generalitat ja va multar l'empresa amb 600.000 euros ja fa 2 anys. Enguany li ha obert 2 nous expedients perquè hi ha usuaris que fa mesos que no poden pagar.
Un dels casos consultats per l'Agència Catalana de Notícies és el d'un matrimoni que va rebre l'última factura fa mig any i que ara desconeix com haurà de pagar aquests consums pendents. L'Associació de Consumidors Facua assegura que cada setmana rep nous afectats i per això es planteja tornar a denunciar la companyia al Departament d'Acció Climàtica, que té les competències per sancionar. I Gerard Sánchez, portaveu de Facua Catalunya.
Ens voltejant-nos a tornar a denunciar perquè, tot i que en el seu moment es van aplicar sancions, i de veritat que ha anat a menys, però que tant de després encara hi hagi un nombre significatiu de gent que cada setmana se'ns acosta i ens diu, escolta, a mi em segueix passant el mateix. Doncs ja dic, no sembla lògic ni justificable, no? Per tant, probablement no ens quedi més remei que tornar a denunciar i que l'administració doncs sancioni de nou i pressionar, no? D'aquesta manera, de l'única forma, no?, que podem de pressionar a les companyies perquè ho arreglin d'una vegada per totes.
I Endesa, per la seva banda, defensa que ara els retards són per un canvi en el sistema informàtic i manté que treballa per regularitzar la situació el més aviat possible.
I obrim també altres qüestions. Ens ho explicava abans en Rafa Sanahuja. El bòlid que va sobrevolar Catalunya i les Illes Balears la matinada de divendres a dissabte va ser un meteorit que va fregar l'atmosfera. Així ho asseguren el Centre d'Operacions i Vigilància Especial del Ministeri de Defensa.
Després d'analitzar el vídeo difós i de consultar el Consorci Europeu i altres actors especials, el Centre d'Operacions ha descartat tant que fos un míssil com que fos un satèl·lit privat de l'empresa Starlink, propietat d'Elon Musk, hipòtesis que havien circulat durant tot el cap de setmana. L'organisme de l'exèrcit també ha consultat el Centre de Vigilància d'Alertes de Míssils Balístics del Comandament Aeri de l'OTAN.
I l'1 de juny del 2023 va entrar en vigor a l'Estat el dret a demanar la baixa laboral per dolor menstrual incapacitant. Des d'aleshores i fins al febrer, a Catalunya s'han registrat 135 permisos per aquest motiu, segons dades del mateix Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social.
I a tot l'Estat, la xifra ha estat de 1.324 baixes. La doctora Alba Martínez, metgessa de família del Cap Passeig de Sant Joan, celebra que es comencin a trencar tabú sobre la menstruació, però avisa que les baixes registrades, diu, són molt poques.
Penseu que són poquíssimes. M'agradaria pensar que el motiu és que realment la menstruació no ha de ser dolorosa i que les persones no tenen dolor, però crec que els motius són que encara hi ha moltes persones que no saben que tenen dret a aquest permís, no?
I per comunitats autònomes, Madrid és on s'han registrat més permisos, un total de 301, i després venen Andalusia amb 230 i Navarra amb 186. Catalunya ocupa aquesta quarta posició amb 135 baixes, seguida d'Aragó i Castella-La Manxa.
I obrim també planada de successos perquè els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 21 de març 3 homes d'entre 50 i 68 anys acusats d'un delicte de robatori amb violència i 2 furts a interior de vehicle a l'AP7, al tram del Camp de Tarragona.
Sí, en el marc d'un dispositiu de prevenció de robatoris a l'autopista, una patrulla de paisà situada a l'àrea de servei de l'Hospitalet de l'Infant va observar com un cotxe amb 3 ocupants entrava diverses vegades a l'àrea i que, de fet, feia voltes a l'aparcament observant tots els vehicles que estaven estacionats. En un dels casos, el detingut va intentar forçar el pany, però no el va poder obrir i van marxar. Ràpidament, altres efectius policials van poder aturar el cotxe i identificar aquests ocupants. Les descripcions facilitades per les víctimes, la cronologia temporal d'aquests fets, així com els enregistraments de les càmeres de seguretat de les àrees, van confirmar que aquests 3 homes eren també els presumptes autors dels 2 delictes comesos amb anterioritat. Els 3, com dèiem, van ser detinguts, acumulaven fins a 75 antecedents policials.
I l'Audiència de Tarragona ha condemnat a 31 anys i 6 mesos de presó l'home acusat d'agredir sexualment la seva fillastra durant 18 anys i d'agredir sexualment dos menors amics d'una de les seves filles petites.
Els magistrats de la secció quarta, però, han absolt la mare de la víctima principal, que estava acusada de ser cooperadora necessària per omissió de delicte d'agressió sexual continuat a menor de 16 anys. El condemnat haurà d'indemnitzar les tres víctimes amb un total de 120.000 euros. Els fets van passar entre el 2001 i el 2019 en diversos municipis de la demarcació.
Us ho explicàvem també a l'inici d'aquest programa, eh? Les dades del balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior corresponents a l'any 2023 demostren que la violència sobre les dones és un dels fenòmens més preocupants d'inseguretat a tot l'Estat. I és que, de fet, les violacions es disparen a l'àrea metropolitana de Barcelona el 2023 amb un 50% més de casos a la capital. I encara a la província de Barcelona les agressions sexuals amb penetració pugen un 40% més. I a tot Catalunya, un 34% més. Pel que fa a les denúncies, també pugen, en un 33,4%. La gran pregunta d'unes eleccions com aquestes és què hi faran els partits? Quines són les propostes electorals per acabar amb aquesta xacra? I també us expliquem que els bombers de la Generalitat han evacuat aquest dilluns en helicòpter els dos excursionistes accidentats al Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici al Pallars Sobirà.
Els dos muntanyencs han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida amb pronòstic menys greu i lleu, respectivament. Un ampli dispositiu de recerca va buscar diumenge els dos excursionistes que havien sortit dissabte a fer una ruta a la zona dels Encantats i no havien tornat al cotxe ni dormit a cap refugi. Van ser localitzats a última hora del vespre a la zona de la Valleta Seca, a l'entrada del canal dels Encantats. Estaven orientats i conscients, però també amb hipotèrmia i ferits a conseqüència d'un accident que havien patit unes hores abans.
I en cultura també us expliquem que el Festival Còmic de Figueres, del que en vam parlar també en aquest programa amb Xavier Valentí, codirector del festival, ha tancat la 17a edició amb una ocupació del 92% i batent rècords d'assistència.
Sí, el certamen que enguany ha dut el títol Per plorar de riure va aixecar el taló el 26 de març i l'ha baixat aquest diumenge amb la sequera com a fil conductor. Al llarg de 6 dies s'hi han pogut veure propostes per a tots els públics amb monòlegs, circ, música, teatre, tallers i també diversos espectacles al carrer. El festival va arrencar, de fet, amb l'espectacle de la gira de comiat de Guillem Albà i la Marabunta, acostant al públic els millors moments dels espectacles Marabunta i Haleium, un show de clown acompanyat per música en directe. El mal temps, però, va obligar a suspendre un espectacle perquè les condicions meteorològiques no van permetre que el globus aerostàtic pogués enlairar-se.
I la Fundació Palau de Caldes d'Estrac al Maresme acull fins al mes de setembre la primera exposició retrospectiva dedicada a l'artista Maria Sant Martí, mare del pintor Antoni Clavé.
Sant Martí va descobrir la seva vocació fruit de la casualitat fent un dibuix per al seu net quan era a l'exili a París i quan ja havia complert els 60 anys. Va estar en actiu poc més d'una dècada i la seva obra, actualment oblidada, es caracteritza sobretot per la vivesa dels colors. La directora de la Fundació Palau, Anna Maluquer, s'ha expressat així sobre l'artista.
Per tant, ha tingut una vida molt constrenyida, no?, durant tot aquest temps. I quan per fi està a París retrobant-se amb el fill i té aquesta oportunitat de començar a pintar, doncs crec que és aquesta infantesa retinguda que no ha pogut explosionar abans i que als seus 60 anys emergeix d'una manera absolutament joiosa i fresca.
Amb una trajectòria artística relativament curta, del 1947 al 59, Sant Martí va exposar a Barcelona, París o també a Bèlgica amb la seva mort, però cau del tot en l'oblit, quedar la seva obra conservada només en aquest àmbit familiar. Ara la Fundació Palau la vol reivindicar.
Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara.
38 minuts que passen de les 8 del matí. Plana esportiva.
La caravana.
Vinga, van, esports. Xavi Toscano, bon dia de nou.
Bon dia.
El jugador del Barça, Pedri, Frenkie de Jong, encara en aquesta setmana la recta final de la seva recuperació amb la vista posada al partit de la Champions de la setmana que ve contra el PSG.
Sí, tots dos jugadors s'han entrenat aquest dilluns a la ciutat esportiva, tot i que la resta de la plantilla tenia festa. Les sensacions de Pedri són bones, però tenint en compte el seu historial de lesions, tant ell com el club apostaran per la prudència a l'hora de tornar a jugar la setmana que ve. Pel que fa al migcampista holandès, es recupera d'un esquinç al turmell dret i si no hi ha cap contratemps sí que pujarà l'avió amb destí a París. Per cert, que aquí també ha anat a la ciutat esportiva a entrenar-se aquest dilluns és el central Íñigo Martínez, que a la sortida de la ciutat esportiva s'ha encarat amb un grup de nois joves que l'han increpat.
Has oído la última que me llamas tonto. Has oído la última, ¿eh? La última que me insulta, la última. Tu amigo lo mismo. Lo mismo, la última que me insulta. No, la última que me insulta. Has oído, no.
Escoltàvem, aquest era el moment que, del vídeo que s'ha penjat a les xarxes socials. L'escena s'ha donat quan el futbolista basc es disposava a sortir del recinte amb el seu cotxe i un grup de nois molt joves que estaven a la porta l'han insultat, de tal manera que el jugador blaugrana ha perdut els nervis, ha baixat del vehicle i s'ha encarat amb ells.
És que això de la ciutat esportiva, algun dia s'ho han de fer mirar amb gent parant cotxes de jugadors del Barça en plena carretera. Vull dir, és una autèntica bogeria. I ens hauríem de fer mirar tots, no només Íñigo Martínez. I a tot això, l'Atlético de Madrid recupera la quarta plaça de la Lliga de Primera Divisió de Futbol després de superar aquesta nit el Villarreal per 1-2.
La victòria de l'equip matalasser no ha arribat, però, fins al minut 88 de partit, gràcies a un gol de Saúl Añíguez. Amb els 3 punts al sac, doncs, l'equip del Cholo Simeone recupera les places de Lliga de Campions després de 2 jornades de Lliga perdent.
I en futbol femení, les jugadores del Barça, Aitana Bonmatí i Cata Coll, seran baixa pels 2 primers partits classificatoris per l'Eurocopa amb la selecció espanyola.
Les dues blaugranes tenen molèsties físiques i, per tant, es perdran els enfrontaments contra Bèlgica i la República Txeca. Les seves absències descobriran la migcampista del València, Fiamma Benítez, i la portera de l'Atlètic, Adriana Nanclares. El conjunt femení de la Roja s'ha entrenat aquest dilluns sota les ordres de Marta Tomé i sota l'atenta mirada d'aficionats, ja que era un entrenament a porta oberta. La blaugrana Alexia Putellas està la jugadora més aclamada pels seguidors, juntament amb Mariana Calde i Atenea del Castillo. A Espanya continua aquesta setmana el seu pla d'entrenament perquè, com dèiem, divendres rep la visita de Bèlgica i el dimarts que ve, dia 9 d'abril, s'enfronta al Comitat de la República Txeca. Són els 2 primers partits classificatoris que donaran accés a l'Eurocopa de Suïssa que se celebra l'estiu de l'any que ve.
La selecció espanyola, en aquest cas de futbol sala, que jugarà 2 partits amistosos amb Manzanares i Valdepeñas els dies 12 i 14 d'abril.
Així és, el seleccionador absolut Fede Vidal ha fet pública aquest dilluns la convocatòria per aquests 2 enfrontaments. Seran els últims partits de la selecció absoluta d'aquesta temporada i última convocatòria abans de començar ja la preparació pel Mundial que es disputarà a l'Uzbekistan aquest mateix any. La convocatòria arrencarà el proper dilluns 8 d'abril a les Roces i la selecció es desplaçarà cap a Terres Manxegues el dimecres dia 10.
I en tenis, Paula Badosa disputa avui el partit de primera ronda del torneig de Charleston contra la nord-americana Danielle Collins.
Partit complicadíssim per la tenista catalana, ja que s'enfrontarà a una Collins que arriba reforçada després de programar-se campiona del Masters 1000 de Miami aquest mateix cap de setmana quan es va imposar Elena Rybakina a la gran final. Badosa, per la seva banda, que no ha tingut un bon inici de temporada per les lesions, va caure a segona ronda de Miami contra Aryna Sabalenka. Badosa i Collins, recordem, només s'han enfrontat un cop abans. Va ser l'any 2022 al torneig nord-americà de San Diego, on Collins va imposar-se la de Begú a part 2-16-0.
I d'altra banda, el tenista balear Jaume Monà ja és a 8ens de finals de l'ATP 250 de Marrakech després d'imposar-se el francès Luca Benach en 2 sets.
Monà resolia així el primer set al tiebreak, mentre que era més efectiu en la segona mànega i tancava el partit amb un 6-2. Una victòria important, ja que Benach s'havia imposat al mallorquí en l'únic precedent entre tots dos al circuit ATP. Concretament va ser a la fase de classificació del torneig d'Oakland el mes de gener. Ara Monà espera arribar ja als 8ens, que sortirà de l'enfrontament que es disputa avui entre Matteo Berrettini i Alexander Shevchenko.
I un darrer punt de tenis, perquè l'Open de Madrid instal·larà, com ja va fer l'any passat, una pista de tenis de terra batuda a la plaça Major de la capital espanyola del 6 al 26 d'abril. L'operació s'ha tancat per 4.200 milions d'euros. Així, doncs, Liberty Media ha adquirit la catalana Dorna Esports per aquest valor amb l'objectiu de posar els 2 mundials de motor sota el mateix paraigua, Xavi.
Sí, ens hem deixat una pàgina de guió, Joan, però no
passa res.
No passa res, hem perdut una pàgina de guió. Aquesta notícia, en tot cas, feia referència que els propietaris de la Fórmula 1 han comprat també part dels drets del mundial de MotoGP. Com dèiem, aquesta operació s'ha tancat per 4.200 milions d'euros. Així, doncs, Liberty Media, que és la propietària de la Fórmula 1, ha adquirit la catalana Dorna Esports per aquest valor amb l'objectiu de posar els 2 mundials de motor sota el mateix paraigües. Tot i l'absorció, l'històric director general de motociclisme, Carmelo Espeleta, manté el 14% de la MotoGP restant, que li permetrà seguir amb les regnes i la independència del negoci, segons un comunicat. Ara l'operació queda pendent del que en puguin dir els organismes de la competència. S'espera que Brussel·les es pronunciï al voltant de la fusió per mitjà de les autoritats antimonopoli europees. Només elles podran donar llum verda en aquesta operació de compra.
Per cert, deixem tornar un moment al tenis per comentar una cosa. No sé si vas veure el partit de tenis, Xavi, de Carlos Alcaraz i les abelles.
Sí, home, el vam comentar, sí.
Brutalíssim.
Sí.
Brutalíssim el que va passar.
El vam comentar en aquest mateix programa.
Esperem que Madrid no passi. Se saps el que vull dir? Ni a Madrid ni al compte, ni al compte Budó.
Esperem que no, però ja els haguem d'explicar amb els oients aquesta notícia que hem perdut, que és que, bueno, lo que a l'Open de Madrid sí, que s'instal·larà sí, sí, una pista de terra
plaça
batuda,
Major, eh?
La plaça Major.
Compte,
tant,
eh?
Els aficionats al tenis podran anar a disputar algun partit a la
gent,
plaça Major.
La gent que
amb un
tingui...
Cafè, amb un cafè amb llet.
Sí, 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 sí. La gent que tingui balcons també.
El, tenim
com
el
era
guió
allò del cap?
Of, sí, relaxing cafè, cap, of cafè con leche
era això, era
i plaça
això.
Major.
La gent que tingui balcó també ho agrairà molt, a la plaça
per cert,
Major.
Aquella frase, ja per allargar els esports, haguessin hagut de ser les Olimpiades d'aquest any, les del 2024.
És veritat, clar, que és una París.
La gent aquest any estaria fent relaxing cap, of cafè con leche.
Correcte.
A plaça Major.
Mentrestant estan fent relaxing cap, of cafè con leche a Montmartre. Saps el que vull dir?
Correcte.
Va, bona estrena dels catalans Jordi Xammà i Nora Brugman, el 53è trofeu Princesa Sofia de Vela, tot i el temporal a Palma de Mallorca.
Vents de fins a 30 nusos d'intensitat i grans onades han marcat aquest dilluns la jornada inaugural, que ha fet que només 10 de les disciplines olímpiques hagin pogut competir, tot i les males condicions. Els campionats mundials Xammà i Brugman han iniciat la competició amb un podi provisional de 470 amics, amb un primer i un quart en les dues mànegues disputades. Es col·loquen tercers, per tant, a la classificació general, només amb un punt menys que els britànics Vita Heathcote i Chris Grupp. D'altra banda, en fórmula kite femenina, Gisela Pulido s'ha estrenat al top 5 de les 34 participants. La catalana ha firmat un segon i un setè en les dues proves completades i se situa, per tant, cinquena en aquesta general d'aquesta competició.
I en ciclisme, Roglic ha començat la volta al País Basc amb una exhibició a la contrarrellotge que el situa com a líder provisional a la general.
L'eslové s'imposava en la contrarrellotge inicial de 10 quilòmetres a Irún, aprenent un clar avantatge sobre els seus rivals, especialment sobre dos dels grans favorits d'aquesta volta al País Basc, Evenepoel i Vingegaard, situant-se a 11 i 15 segons per sobre d'ell. Setè a 16 de Roglic, se situa ara Juan Ayuso, líder d'una participació espanyola irregular, amb Pampello Bilbao, Carlos Rodríguez i Mikel Landa, que estan a 25, 37 i 55 segons respectivament.
Juan Ayuso, eh?
Juan Ayuso.
Relaxing cap. En fi, gràcies, Xavi, fins ara.
A tu, fins ara.
46 minuts que passen de les 8 del matí, que ara ve.
Caravana, busquem la cara B de l'actualitat.
Rafa Sanahuja, bon dia de nou, eh?
Hola, hola.
Olma Giró!
Molt bon dia!
Que ja ens pregunta on està Olma Giró.
Aquí estem, aquí estem.
Ara la tenim a l'Olma Giró. I Judit Vallès, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan.
Que t'expliqui, que t'expliqui.
Aquí.
Qui de les dues?
Li ha passat a la Judit.
Ah, saps?
Ha entrat de camuflatge
què ha passat?
A la peixera.
Res, que se m'ha patat el boli. I per sort, no, per sort l'hi he dit jo, perquè en Rafa li estava veient la cara plena de bolígraf negre i no li he dit res. Mireu les meves mans.
Va, Rafa, jo estava callat.
Això no es fa, eh?
Això és divertit. No, estava quedant com un gatet. Estava quedant com uns bigotis de gatet.
Val. Va, anem a la cara bé?
Anem a la cara B.
Què ens expliques avui?
Vinga, avui a la cara B volia aprofitar l'operació tornada de Setmana Santa d'ahir.
Sí.
Espero que no hi hagi ningú que encara estigui retingut a la P7 i si sou dels que ahir us vau menjar tota la caravana, ànims, 40 quilòmetres de caravana, tela.
Vosaltres... Avui s'han de menjar una altra
millor
caravana.
Millor 6 hores de caravana, no? Millor 6 ara, hores.
La mengem cada dia.
Sí.
I éreu vosaltres, per casualitat?
No.
No.
I us heu menjat alguna caravana aquesta Setmana Santa?
No.
Vaig tornar el dia abans amb AVE.
Molt bé.
A la vida s'ha de ser intel·ligent.
Molt bé.
Amb AVE?
Sí, clar. Quina, més ràpid que tots els cotxes.
Quina AVE? L'AVE Fènix.
Sí. Gairebé, eh? La mateixa velocitat.
El meteorit que vas veure passar?
Era Olma.
Era Olma Giró.
Sí, ja estàvem.
Pujada a dalt.
Sí.
Vinga, doncs avui us porto informació de servei perquè per Setmana Santa també es multipliquen els controls policials i avui us volia portar els cotxes amb més probabilitat de ser parats en un control de carretera, d'acord? ¿Vale? Uh-huh. Llavors, primer de tot, si teniu en compte els colors, els cotxes de color vermell i groc són els colors que més es fixen.
Mira, sí, jo no sé qui compra un cotxe vermell perquè tots són coses dolentes. És a dir, m'estàs dient que hi ha més probabilitats que et parin en un control policial perquè jo crec que té a veure amb el caràcter aquest així agressiu, de que t'agrada la velocitat. Mm-hmm. Però és que a part resulta que això no ho sabia, jo tampoc, que quan et vas a comprar un cotxe, si el vols vermell, és el color més car.
Pagues
has de pagar més.
I pagues més l'assegurança, també.
Exacte. Ah. Senyors, sí, us ha d'agradar molt el color vermell per comprar-vos un cotxe
vermell. I groc. Groc, vosaltres teniu algun cotxe groc?
No, ni gana.
Teniu algun cotxe groc?
Com si tinguéssim una flota, eh?
Sí. A veure, després t'ho miro perquè m'he oblidat dels 47 que tinc...
Judit, no passa res, però jo no tinc ni carnet de conduir. Oh! Fixa't el que passa.
Què dius ara?
No té carnet.
Clar, perquè ets de Barcelona. Els de Barcelona...
No el necessito.
Els que som de fora de Barcelona, yeah, ens sorprèn molt que la gent no tingui carnet, perquè allà sí que no hi ha transport públic i el que hi ha no va gaire bé, llavors és l'única manera de...
La gent allà, als 18 anys, tens el carnet.
És que després amb candeletes.
Sí, sí. És fort, les diferències. Bé, en general, sol ser bastant aleatori els cotxes que paren o no, però sí que és cert que hi ha cotxes que són més temptadors de ser parats, no? Uh-huh. Llavors, a part del color, el primer criteri són els cotxes més antics, que encara que es conservin en bon estat, doncs, clar, bàsicament, tenen més probabilitat de no haver passat la ITV.
No, i perquè donen una sensació...
El meu, el meu.
Saps què vull dir? De... qui va aquí dins és un quinqui, realment.
Sí.
Ai. Penso en gent.
Pues mira, jo si fos policia, abans pararia els cotxes més luxosos i més cars, perquè pensaria, tu, mira, almenys que paguin la multa, no? Si hi ha probabilitats de que facin alguna infracció, qui més en té, no? Sí. No sé.
De fet, aquests també tenen bastantes probabilitats de ser parats pels agents. De fet, són també els més nous, perquè com que no els coneixen, doncs els han de parar perquè no estan familiaritzats amb el seu funcionament.
Volen provar què tal, no? Si seu, en diuen aquests.
A veure com ho para.
Mala llet, aquí.
Sí.
Clar, i dins d'aquest grup entren...
Partim de la base de que hi ha una mala llet.
Hi ha mala llet, sí.
Dins d'aquest grup entren els cotxes esportius, òbviament.
Ah. Mira, aquests els entenc més.
Sí, i a més, revisen bastant que no hagin canviat els motors i aquestes coses que fa certa gent.
Els alerons és un clàssic.
Alerons i pegatines sí. De tigres.
I el com es diu, el tub d'escapament...
Aquest, és veritat, aquest també el canvien molt, eh?
L'escape room.
Sí, room. Això les motos ho fan molt. Fan molta pressa i les canvien el tub d'escapament abans de passar la ITU per passar-la.
Tub d'escapament.
I l'última característica que fa que et vulguin parar en un control són els vidres foscos, perquè hi ha un límit d'opacitat dels vidres i a vegades no se sol complir del tot.
Sí, és així.
Sí. I ara passem dels cotxes a... els escacs. Per què? He trobat una notícia que resulta que aquí ben a prop tenim un dels prodigis mundials dels escacs.
Ah, sí. Ferran Capdevila.
No. Li encanten els escacs.
Quasi, sí.
Ferran Capdevila.
Sí.
Bueno, sí, està federat i tot, i el productor de la tarda, el Ferran Capdevila, ex-Camins. L'altre dia em diu, he fet una partida de 4 hores.
Veus?
4 hores.
I he perdut.
De fet, nosaltres creiem que es diu Ferran Capdevila, però no, es diu Ferran Capdevilischenko.
Capdevilischenko,
sí.
Bobby Capdevila.
Exacte.
Vinga, el noi del que us parlo es diu Faustino Oro, és argentí i fa uns mesos que viu a Badalona amb els seus pares. De fet, ja li diuen el Messi dels escacs, perquè ha aconseguit vèncer a una partida ràpida el millor jugador del món, Magnus Carlsen.
Ah, sí?
Sabeu Magnus quan... té nom a ser bon jugador.
Sí, Carlsen, Magnus Carlsen fort.
Carlsen. Faustino Oro, sabeu quants anys té?
14.
Menys.
Menys.
12.
8.
10 anys. 10 anys.
La criatura.
I li ha guanyat al...
El millor jugador del món, sí.
Escolta, això és molt... És fort, eh?
És molt fort.
És amb Messi. I viu aquí a Badalona, al costat, eh?
A Badalona.
Han de trucar.
Sí.
Faustino Oro.
Faustino Oro.
Home, entre Magnus... Però aquests són els seus noms reals o són nom artístic?
No, és argentí, ell.
A mi, perdoneu, eh? Si et dius Magnus i no és el nom artístic i ets el millor jugador del món i et dius de cognom Faustino Oro i no és el teu nom artístic, és que havies de ser Messi o el millor jugador del món.
Estaves predestinat.
Sí, és així.
Si et dius Rafa Sanahuja no triomfaràs en res. Però si et dius Oro, clar.
Bé, aquest nen va començar a jugar durant la pandèmia, el 2020, o sigui, fa relativament poc, i de fet els seus pares van decidir venir a viure aquí a Catalunya perquè el seu fill pogués desenvolupar millor el seu talent.
Doncs mira.
Van deixar les seves respectives feines i van buscar els millors professors pel seu fill. 5 professors el supervisen, 5 professors d'escacs, i tots estan d'acord que mai havien vist un nen tan petit amb aquest talent tan gran. La victòria que ha sigut notícia va ser el torneig Bullet Brawl.
Perdó, que ara el Magiró m'ensenyava a la fotografia del Faustino Oro. Mm-hmm. Té cara de rateta sàvia, eh?
Sí, té cara de saber-ne molt.
Sí.
Us heu d'imaginar, estimats oients, un nen petit, com deia...
De 10 anys.
De 10 anys, amb unes ulleres de color blau, les típiques ulleres que dius, aquesta persona és intel·ligent.
Porta les cordetes aquelles...
No.
I això ahí punxa, això s'ha de posar,
No, passa res, perquè estan...
Han tornat?
Han tornat?
vist o no? I que si hi ha molt turista amb les coses aquestes.
Sí, i si ets nen i és molt intel·ligent, has de portar les cordetes aquelles de les ulleres que després te les penges.
Ah, exacte. Ah, sí. Clar,
han tornat.
Això fa molt intel·ligent.
Perquè és un complement més.
Sí.
De fet, el nen, quan va guanyar el torneig, que era virtual, va fer un ball d'aquests, així, tiktokero, en directe, i és bastant graciós de mirar si
un
el voleu
buscar. Tiktokero?
Un ball tiktokero.
Ah, fixa't tu.
Sí. Bé, la victòria va ser el torneig Bullet Brawl 2024, uh-huh, la setmana passada, un torneig virtual on cada jugador té un minut per guanyar a l'altre jugador.
Un minut, eh?
Perdona,
un minut només.
Un minut?
Sí, és una partida ràpida.
Perdona, però un minut en total? En no total. És cada moviment?
Sí, de fet pots veure tota la partida, és pim-pam, pim-pam-pam.
Com? Podem tornar a moure fitxes?
El
nen ha guanyat perquè, com que és un nadiu digital, segur que fan els dits de l'ordinador les tecles superràpid i per això l'ha guanyat.
Sí. Va guanyar en Magnus Carlsen amb 48 jugades.
Amb
un minut, 48 jugades.
Escolta, això es pot trobar, això?
Has de parar, suposo, el rellotge aquell, no?
Allà vas parant el rellotge, però 48 jugades en un minut.
En un minut és molt bèstia, és gairebé una per segon. No?
És brutal.
A veure,
és molt ràpid, són partides molt ràpides. No hi entenc gaire d'escacs, però em sembla que és bastant habitual.
El que estic trobant és la reacció d'en Faustino, que és el ball que deia la Judit del TikTok, però la partida en si... Ah, sí.
Ho veus o no? Oi que és ràpid?
Però...
Que és un moviment per segon?
A veure, no sé, comproveu vosaltres, anem retransmetent la partida com si fos un partit de futbol, així per la ràdio, podeu anar a veure moviments, però no és un per segon, no?
Jo crec que és...
Deuen haver-hi pauses.
No, jo crec que és...
De fer un minut per moviment.
Un minut per moviment.
Sí,
si ens estàs cantant Ferran Cadevilla, que no crec, perquè deu estar dormint aquestes hores.
Que ens tregui de dubtes.
Que ens tregui de dubtes, però jo crec que és un minut.
És que no, posa en una partida bullet a un minut.
Sí, és que són partides a un minut. Potser és un minut cada un. O sigui, un minut un jugador i un minut un altre.
Això podria pot ser.
Ara sí, potser.
Sortirem de dubtes, al llarg d'aquest matí.
Sí, perquè a mi m'interessa el tema.
Magnus Carlsen, que és el número 1 del rànquing de la Federació Internacional d'Escacs i campió mundial del 2013 al 2021, va ser superat per en Faustino Oro. Però el torneig, diguem-ne, en Faustino no es van portar la victòria i va acabar en la 21a posició del torneig, que participaven 156 jugadors en total. Llavors, 21... Però bé, és un nen amb 10 anys que té...
Són coses molt estranyes.
Guanya el millor del
guanyes
món.
Guanyes el millor del món.
El tio, quedes el tio 21,
que té, el tio
clar,
que té...
perquè ell no va guanyar, el millor del món no va guanyar en aquest torneig. Pensa que es fan tornejos molt sovint en aquestes... Era l'aplicació aquella de chess.com.
Chess Master.
Sí.
Jo crec que el Faustino, el jove de 12 anys, ha guanyat a la partida ràpida, per això que us deia, perquè domina molt la tecnologia, a part dels escacs, evidentment, i potser les partides ja llargues, jo crec que aquí entra en joc altres tècniques, altres tàctiques, també l'experiència, el saber tenir paciència, saber llegir doncs, les pautes a l'altre, no?
Sí, però vaja.
I es fan moltes partides com aquestes. Al final és normal que tinguis algun fallo en Magnus.
Tot i així, guanyar el Magnus té molt de mèrit.
Clar, i tant.
Sí. Bé, el guanyador del torneig al final va ser en Hikaru Nakamura, no sé si el coneixeu, però és un dels referents mundials de jugadors d'escacs d'alta velocitat, que, de fet, en Faustino Oro ja havia derrotat en una altra ocasió.
Fixa't,
en un altre torneig d'aquests dels que es parlàvem.
Guanyat l'excampió i el campió.
Exacte. I el nen aspira a ser mestre internacional, Mi, que se li diu, els pròxims mesos.
Mi?
Mi. Són les cicles.
Clar, un mestre internacional, no hi ha pèrdua.
Mi.
I, de fet, amb només 10 anys ja ha obtingut els títols de mestre candidat i mestre fident.
M-A-C-M-I...
Sí, exacte. Us agrada a vosaltres jugar als escacs?
Jo he de dir sempre he tingut una curiositat que... Bé, no me l'ha respost ningú de debò, que les partides llargues, ara parlàvem de partides ràpides, però hi ha partides que duren això, 4 hores o més.
Sí, molt, molt més.
Poden parar per anar al servei?
Sí, home, clar.
Sí.
Heu vist la sèrie, la de Gambito de Dama?
Sí.
Jo tinc el meu fill Mateo, 12 anys, li encanta, i està apuntat a un club i tal, i no sé què, i és brutal. Jo quan el veig jugar... Jo no jugo amb ell perquè és ridícul, o sigui, em mira amb una cara com diguen, què estàs fent tota l'estona, saps? Perquè ell con totes les obertures i el tal, i ara vas per aquí, però has d'anar per allà. I és increïble, perquè ell és un nen, té 12 anys, però quan el veus jugar...
Com en Faustino.
Sí, però quan el veus jugar, el veus amb una concentració que, brutal, que és que em crida molt l'atenció. L'he acompanyat a algun torneig i és tot brutal, perquè nens que no arriben
a la taula,
a la taula, seuen allà i pim-pam-pum, pim-pam. Molt bèstia. Dic, déu-n'hi-do, quin cap.
Bueno, que,
és entrenament, pur i dur, entrenar, sí. Entrenar, entrenar i estudiar. S'estudien les partides, després les mires, sí, les revisen.
Sí. Molt bèstia. Per cert, que parlant de Gavin Vito de Dama, recordo que el tauler que es va usar per la sèrie el va fer una empresa catalana.
Ah. És veritat.
I va començar a vendre com a bojos taulers d'escacs. Sí.
Potser per això en Faustino ha vingut aquí a estudiar escacs.
No, aquí hi ha molta cultura d'escacs, aquí a Catalunya.
N'hi ha.
És una cosa com una mica soterrada, no? Sí. És una cosa generalitzada, però quan entres una mica en el món veus que hi ha molta gent aficionada, moltíssima.
En fi, anem...